11 i 31 del matí, l'Hospital General de Catalunya disposa de la unitat d'investigació clínica liderada pel doctor Ernest Balaguer, on diversos pacients d'Alzheimer desitgen participar en assajos clínics pel desenvolupament de nous tractaments per la malaltia. Avui volem parlar d'aquesta crua malaltia encara sense cura i dels nous assajos clínics. Ho fem amb el mateix doctor Ernest Balaguer. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Parlem primer, si et sembla, doctor, en quin punt o en quina fase de la investigació es troba la malaltia de l'Alzheimer?
Bueno, estem en una fase, podríem dir, esperançadora, comparat amb el que teníem fa pocs anys enrere, que ben bé no teníem res, a la situació actual, on hi ha una sèrie de medicacions que tenen un efecte simptomàtic i on hi ha una sèrie d'estudis, d'assajos clínics que han demostrat uns resultats positius, fan pensar que en un futur, que esperem que no sigui massa llarg, es trobi una solució o una acció terapèutica més eficaç.
Quin és l'objectiu mèdic que us plantegeu? És més immediat, no? Evidentment sabem el final, però per ser realistes, tocar peus a terra, el primer objectiu?
Des del punt de vista farmacològic, una altra cosa serien les teràpies d'estimulació cognitiva, etc. Des del punt de vista de medicaments, bàsicament estem seguint tres línies, dos d'un tipus més per anar a la causa i una més simptomàtica, serien tres. Per una banda, estem mirant medicaments que poguessin millorar la memòria d'una manera simptomàtica, sense anar directament a la cura de la malaltia, però sí afavorir una millora del rendiment cognitiu, com si diguéssim un paracetamol amb un dolor, doncs serà eficaç, encara que la causa del dolor poder s'hauria de tractar. A part d'això, estem avaluant medicaments que pretenen modificar el curs de la malaltia. Podríem dir curar, entre cometes, la malaltia. Curar des d'un punt de vista científic vol dir tenir una hipòtesi i verificar si aquesta hipòtesi es compleix amb l'estudi. Fonamentalment hi ha dues hipòtesis, la hipòtesi amiloide i la hipòtesi tau. Totes dues són proteïnes que s'acumulen en el cervell d'aquests pacients i que es considera que atacant, diguéssim, aquestes proteïnes podríem millorar el curs de la malaltia. La que està més avançada, sens dubte, és la hipòtesi amiloide. Hi ha hagut diversos estudis que han demostrat una eficàcia, però amb assajos que en diem de fase 2, amb pocs pacients, però que han sigut significatius perquè han millorat símptomes i han millorat aquest acúmul d'aquesta proteïna amiloide mitjançant proves. Hi ha hagut fàrmacs que han demostrat eficàcia, uns que se'n diuen anticossos monoclonals, són, podríem dir, com unes vacunes que ataquen aquesta proteïna, o bé, aquí a Sant Cugat tenim l'empresa Grifols, que ha tingut un resultat positiu en un assaig de fase 2 en el que varen participar i que ha demostrat que netejant, podríem dir, la sang d'aquesta proteïna amiloide, també es redueix l'amiloide que hi ha en el cervell. La hipòtesi amiloide és la que més estudis té i la que estem més ara en actiu, i després finalment hi hauria la hipòtesi tau, que és una altra proteïna que també s'acumula en el cervell d'aquests pacients i que també és objecte d'investigació actual.
Un tema que ens preocupa, doctor, evidentment, és el temps en conèixer tots aquests avenços, no? Els ritmes que vosaltres teniu en fer petits descobriments o petits avanços, són ràpids?
Bueno, no. Des de que comencem a l'estudi fins que el medicament pot sortir a la farmàcia poden passar molts anys. El problema quin és? El problema és que per fer aquest tipus d'estudis, el perfil de pacients que estem mirant són perfil de pacients que estan bé, aparentment bé. Quan la gent pensa en l'Alzheimer, pensa amb una persona amb demència que no coneix a ningú, que està desorientada, això seria potser un estadi...
Com una fase superavançada.
Molt al final. Què passa? Que quan el pacient està malament, sovint la família et demana si no hi ha res més a fer, i segurament en moltes ocasions no tenim massa coses a fer en aquest estadi. En aquest
ja
estadi.
No hi ha tant de marge, no?
Però, en canvi, és molt difícil el contrari. Dir-li a una persona que està bé, que té algun petit fallo de memòria, que potser s'ha despistat un dia, que potser té 68, 70 anys, que té algun antecedent familiar d'Alzheimer, quan tu li proposes participar en un estudi, moltes vegades hi ha la por o la desconeixença, en fi, de preferir no fer res, i sovint també a vegades els propis metges fomenten una mica això, en el sentit de dir, si ets una persona una mica gran i si no hi ha una teràpia eficaç, doncs no facis res, torna d'aquí un any o ja anirem veient. I jo crec que el problema és que ens arriben els pacients molt tard pels estudis que fem, sovint... Quan rasques una mica aquells petits fallos, quan es quantifiquen...
Ja veieu que podíeu haver fet alguna cosa, començat abans, no?
Abans.
Perquè, en aquest cas, quins són els símptomes que ja ens fan estar alerta de dir podem ja començar i així no ens hem d'esperar perquè...
Sí, el clàssic és la pèrdua de memòria, que en diem recent. No de la memòria de quan eres petit o de quan vas estudiar la carrera, sinó de fets molt recent, de què vas dinar ahir, on vares anar el cap de setmana passat, dificultat per recordar noms de persones conegudes, però també noms d'objectes, problemes d'orientació, no saber exactament per on has d'anar quan aquí recorregut per tu era habitual. Un problema que és important i és el que en diem la agnòsia, no hi ha el reconeixement de què et passa això, és a dir, no recordes el nom del teu net i ho trivialitzes, dius, bueno, no té importància, ja em vindrà. O realment t'has desorientat i dius, bueno, és que hi ha molt trànsit i sempre tens una mica explicacions. Aquesta agnòsia, aquest no reconèixer el teu propi dèficit...
Banalitzar-ho tot una mica.
És un gran problema, perquè al final nosaltres diem, una mica en broma, que quan el pacient insisteix molt que li falla la memòria, moltes vegades no té fallos de memòria. En canvi, quan ell no és conscient i la família el porta, és quan hi ha problema.
Quan alguna cosa passa de veritat.
Una mica.
I parlem ara dels assajos clínics que esteu fent a l'hospital. Quins són els més importants?
Bueno, nosaltres participem en el que en diem els assajos clínics internacionals, són aleatoritzats, doble cec, placebo control... formen part de grans projectes que sempre involucren una part d'Estats Units i una part de la Unió Europea, i els seus resultats en general són validats per aquestes dues àrees. No? Estem participant en estudis que intenten millorar la transmissió neuronal provocant un efecte simptomàtic, molt semblant al que tenim avui en dia a la farmàcia, que hi ha pastilles o pegats que sense curar la malaltia intenten millorar, i fonamentalment estem amb la línia de la hipòtesi amiloide i de lo que s'havia dit vacunes, serien vacunes passives, perquè no és que et vacunem introduint-te l'amiloide, sinó que el que introduïm són anticossos anti-amiloide. Això té el problema de que aquests anticossos s'acaben, es desfan, no es poden donar per boca, i són els dos problemes que tenim, que s'han d'anar administrant per via intravenosa o per via subcutània durant períodes de temps molt llargs, de més de 2 anys. I, per una altra banda, estem col·laborant amb el projecte que esperem que arribi aviat del nou fase 3 de Grifols, el projecte Àmbar, per intentar també, mitjançant una neteja de la sang d'aquesta proteïna, obtenir un resultat positiu.
I abans que parlàvem de la por dels pacients en implicar-se en aquests assajos i participar-hi, quina és la implicació real que han de fer els pacients quan hi participen en un assaig?
Bueno, lo primer és voler posar-se. Moltes persones de seguida et parlen de que no volen fer de conillet d'Índies, és una frase...
Típica.
Sí, típica. A diferència dels conills, nosaltres no sacrifiquem mai a cap persona. I, de fet, com que estem avaluant sers humans, i això s'ha d'insistir molt, lo important no és el protocol, no és el medicament, lo important és la persona. És a dir, no hi ha cap altre factor que pugui posar-se per davant de la seguretat del pacient. El pacient és lliure d'entrar i participar a l'estudi. És lliure de retirar-se en qualsevol moment, per qualsevol raó, i de fet el document que s'ha de signar diu clarament que ell ha entès que és algo voluntari. Mai de la vida, si hi ha un efecte secundari provocat pel medicament, se'l mantindria en aquell estudi per veure què passa. És a dir, sempre prima... i és el més important, la seguretat. En general, estem de sort perquè de lo que estem fent ara podríem dir que la seguretat és molt acceptable, és a dir, els efectes secundaris d'aquests medicaments que estem avaluant són baixos o assumibles. En canvi, el segon problema que vindria al darrere seria no tan sols han de ser segurs, sinó que haurien de ser eficaços, és a dir, haurien de millorar.
D'això et volia preguntar ara, si tenen algun avantatge la gent que hi participa, els pacients que no, en quant a, doncs, sí. A millorar la seva malaltia.
Sí, nosaltres diem que tots els pacients que participen en assajos clínics van més bé que els que no participen, no? Dit així, és una trampa, perquè els que participen també han passat un triatge inicial, no? Per exemple, no es pot participar si estàs molt malament, no es pot participar si tens greus malalties descontrolades, no es pot participar si no tens un acompanyant que pugui corroborar amb els estudis neuropsicològics les mancances que tens. Estàs fent un filtre inicial, però és que, a més, durant l'assaig, mantens aquest filtre perquè vas fent visites cada mes o cada 15 dies, vas fent estudis neuropsicològics repetits que serveixen per fer com una mena d'estimulació cognitiva.
Gran, no?
I al final el problema que tenim quan l'assaig és negatiu, si és negatiu, no és que hagin anat malament els pacients, no, tots han anat bé, el grup tractat i el grup no tractat, el grup placebo que s'ha beneficiat de totes aquestes atencions. Si no hi ha diferència entre el grup tractat i el grup no tractat, l'assaig es considera negatiu. Uh-huh. No que el pacient hagi anat malament. Bueno, perdó, no hem explicat que aquests estudis es fan contra placebo, perquè al no haver-hi una medicació curativa, la bioètica permet provar-ho contra placebo. Si tinguéssim un tractament curatiu, òbviament seria provar un nou tractament contra l'antic, però aquí, com que no hi ha tractament eficaç, es fa un tractament contra placebo i és algo que sorprèn molt a les persones, als pacients i a les famílies, el que el metge no sàpiga què està donant al pacient, perquè jo tampoc ho sé, no ho sap el pacient ni la família, ni ho sap el metge ni el seu equip. Estem enganyats perquè així no tenim cap possibilitat d'afavorir o entorpir la investigació. Si el pacient té mareig, apuntarem que té mareig. Uh-huh. Si té vòmits, ho apuntarem. Però podria ser que aquella persona no estigui rebent cap medicament i es queixi de nàusees o de vòmits, etc. Això ens ha passat. Com ens ha passat que un pacient que rep una pastilla buida doncs digui que li va molt bé i que està molt millor i que està més eixerit. És a dir, diem que quan són els dos extrems, em va molt bé o em va molt malament, podria ser placebo, podria ser. el normal seria que hi hagi un intermig amb el producte en investigació.
És qüestió d'anar trencant una mica aquests tabús, aquest estigma que comentaves de ser un conillet d'Índies i animar els pacients a participar-hi, no? Perquè és beneficiós. Doncs avui hem repassat una mica els avenços de la malaltia i també els assajos clínics de l'Alzheimer. Doctor Ernest Balaguer, moltíssimes gràcies per participar al Sant Cugat a Fons.
Gràcies a vostès.
Molt bon dia.
Molt bon dia.